es quedi... Molt bé, i anem a presentar, encara que dit així entre cometes, amb un amic nostre, el Vicenç Lozano. No li cal presentació, primer de tot, perquè la seva vàlua com a conferenciant fa que vulguem tenir-lo amb nosaltres cada curs, perquè sempre té a punt un tema nou, intens, ben treballat per donar-nos a conèixer. I després perquè també tenim ocasió de veure'l i sentir-lo a TV3, on hi treballa com a redactor de la secció d'informació internacional. A banda d'haver estat present a tots els escenaris polítics, socials del món, arreu on s'han produït esdeveniments rellevants, en Vicenç s'ha especialitzat en punts tan senyalats com la màfia, Itàlia i el Vaticà, com molt bé sabem per les conferències que ja ens ha fet. Avui ens portarà més lluny, a un indret que coneix també força bé i que és notícia per diverses coses. Cuba, on l'obertura del règim dels Castro, a veure si realment és obertura o és obertura entre cometes, i la normalització, també entre cometes, de relacions amb els Estats Units. Ocupen portades en els diaris de tant en tant i és bo que sapiguem què està passant i en Vicenç ens explicarà per què. Gràcies, Vicenç, per tornar a estar amb vosaltres.
Hola, moltes gràcies, Mercè, moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí un any més. A mi em fa molt feliç, vull dir, venir cada any, doncs, a cada curs, doncs, aquí a Arenys. Us he explicat coses del Vaticà. Avui parlem d'un tema que no té res a veure. És un tema del qual jo també, vull dir, en sóc molt assidu i ho he estat constantment assidu perquè ja des de fa molts anys, doncs, visito freqüentment i treballo, doncs, amb el tema de l'illa de Cuba. Ara no tant perquè hi ha un corresponsal a Llatinoamèrica, però he estat durant molts anys, doncs, la persona encarregada del tema de Cuba a TV3 i per tant he tingut l'oportunitat, el privilegi, vull dir, de conèixer bastant bé com funciona el règim cubà. I tal com deia la Mercè, vull dir, és un moment important i és un moment cabdal per poder parlar del tema de Cuba, un tema que sempre crea controvèrsia, un tema que crea controvèrsia perquè l'esquerra, sobretot d'aquest país, s'ha emmirallat durant molts anys amb el règim cubà, amb algunes diferències i amb matisos, òbviament, però jo crec que és el tema de Cuba, tot i ser aquest país tan petit del món, gairebé insignificant, ara ho veurem amb el mapa, que vull dir que és gairebé insignificant, jo crec que és un país que, degut a la seva idiosincràsia, degut a la seva posició geoestratègica, degut a la seva història, nosaltres hi tenim moltes coses en comú aquí al Maresme, no cal dir-ho, hi ha, doncs, una tradició de tots els americanos, doncs, que van tornar de Cuba i de gent que va fer fortuna a l'illa de Cuba. Jo diria que fins i tot aquesta fàbrica, vull dir, té components importants cubans, vull dir, hi ha moltes fàbriques que són molt similars a la fàbrica de Calisay a Cuba. Fàbriques, algunes d'elles creades per catalans, per gent del Maresme, a més, i que crec que, vull dir, és significatiu aquells lligams que tenim amb Cuba, vull dir, uns lligams que continuen sent molt sòlids. Espanya és el país amb més inversions a l'illa de Cuba, el país de la Unió Europea amb més inversions a l'illa de Cuba, i el tercer país a nivell internacional després de la Xina i de Venezuela, tenir inversions, doncs, amb Cuba, i més ara, doncs, intentar consolidar aquestes inversions, fer-les créixer a partir d'aquesta obertura que es produeix, que, tal com deia la Mercè, continua sent una incògnita, com veurem aquí. No anirem a explicar la història de l'illa de Cuba, vull dir, ni molt menys, remuntarem simplement a l'època de la Revolució, fins ara, i intentarem analitzar una mica, vull dir, com estan les coses en aquests moments perquè us donem compte el nivell de vida dels cubans, la manera de viure, etc, etc. I anirem ja per començar, perquè Cuba, jo diria que és un autèntic crisol de moltes coses, vull dir, és una illa meravellosa, els que heu estat a nivell turístic no cal dir-ho, vull dir, és una illa plena de meravelles naturals, caribenyes amb un ambient increïble, la gent és extremadament simpàtica i agradable, una mica ploms a l'hora de perseguir els turistes, com passa a tots els llocs pobres, però és realment així, una illa doncs, que és un autèntic museu també, amb moltes coses, perquè el fet d'estar tan aïllada del món i del món occidental durant tants anys, vull dir, ha propiciat coses com aquest autèntic museu de cotxes, per exemple, que hi ha dels anys 50, doncs, que envolten, doncs, volten constantment per l'illa de Cuba i que és una meravella veure'ls encara en marxa i que els cubans doncs, tenen molta cura perquè aquests cotxes doncs, segueixin en marxa. Cuba és moltes coses, és turisme, és tradició, és cultura, i bé, jo ho he conegut Cuba, diguéssim, al llarg de molts viatges, com us deia, doncs durant aquests anys, viatges no només a l'illa de Cuba, sinó també a la Florida nord-americana, a la península de la Florida, doncs per veure doncs com viuen, què pensen, quina és la consideració que tenen envers el règim els dissidents cubans que viuen des de fa molts i molts anys als Estats Units. He fet viatges sobre política, sobre dissidència, m'he entrevistat amb molts dissidents tant fora de Cuba com a dins de Cuba, els viatges del Papa, també doncs, m'han ajudat a veure també una vessant que no coneixia de l'illa de Cuba, que és la vessant religiosa, el sincretisme aquest que existeix entre les religions paganes, anomenades paganes africanes, com s'uneixen, diguéssim, amb les divinitats o amb els sants doncs, de la religió cristiana, etc, etc. Vull dir, realment jo crec que és una illa molt, molt interessant, un país molt, molt interessant per molts i molts aspectes. És insignificant, només cal veure aquest mapa del món, té 11.240.000 habitants, és el 150 país més gran, és a dir, és molt petit, i tot i aquesta insignificància, jo crec que és un país, vull dir, que és molt rellevant i estratègicament important. L'estratègia ho fa, vull dir, la situació la crea la situació geogràfica que té l'illa de Cuba. Vull dir, situada a només 144 quilòmetres, 90 milles dels Estats Units, és aquest portaavions una mica situat doncs, al mar Carib, al costat d'Haití, de Jamaica, de la Dominicana i l'alçada de l'Amèrica Central, però amb aquesta distància tan i tan curta cap al monstre, al gran imperi nord-americà. Parlarem una mica de política, parlarem de les reformes que hi ha en marxa i parlarem també una mica de la música, que és l'element cultural més característic que ens ha arribat aquí de Cuba. I ho farem, doncs, espero, us convido a fer aquest petit viatge amb mi perquè jo crec que pot ser interessant i pot ser un periple que ens obri una mica les possibilitats de veure coses que no sabem de l'illa de Cuba i que després, doncs, amb el col·loqui que farem després, doncs, intentarem doncs, matisar en molts aspectes també. Mireu, Cuba, partim de la història del fet de la dictadura, no parlarem ara de l'època colonial, la dictadura Fulgencio Batista, l'any que va tenir dues etapes, de l'any 40 a l'any 44, del 52 al 59, una dictadura militar ferotge, dirigida per aquest home, que era pràcticament una porta oberta a la màfia i a la corrupció, a la màfia sobretot nord-americana i a la corrupció d'aquest règim, que va ser un dels motius principals pels quals es va produir, òbviament, la revolució. Les relacions amb la màfia dels Estats Units és evident encara ara a Cuba, quan veiem alguns edificis característics, l'Hotel Sevilla que veiem abans, veiem el que eren els antics casinos controlats per la màfia, cabarets, cases de prostitució, etc., doncs, que hi havia doncs, a l'illa de Cuba, no només a l'Havana, i que doncs, eren negocis, vull dir, molt, molt grans que feia la màfia nord-americana i que tenia doncs, la possibilitat de fer-ho en un lloc realment paradisíac, que era un lloc de vacances i de recreu, com seria ara doncs, a dins dels Estats Units doncs, la ciutat de Las Vegas, per exemple. Eh? Vull dir, era una mica aquest ambient. Meyer Lansky va ser la mà dreta de Fulgencio Batista durant la seva dictadura. Era un home, vull dir, allò era el correu, l'enllaç entre la màfia nord-americana i aquest govern, aquesta dictadura cubana. Hi ha un llibre que jo recomano perquè és un llibre maco de llegir, que ensenya una mica com era aquella Habana doncs, dels anys 50, aquella Habana que era una mica doncs, el que seria el Pigal a París o el paral·lel, l'equivalent al paral·lel a Barcelona, ple de teatres, ple de cinemes, ple d'espectacles, de casinos, etc. etc. Aquest és una mica l'ambient que reflecteix aquest llibre per donar-nos compte de com amb l'arribada de la revolució això canvia d'una manera substancial. Arriba la revolució el 26 de juliol del 1953, va durar doncs, 6 anys fins l'1 de gener del 1959, quan aquests guerrillers, aquests barbuts que van ser anomenats, doncs, liderats per Fidel Castro, però també amb altres líders importants que anirem coneixent, doncs, prenen la ciutat de l'Havana i definitivament doncs, es fan amb el poder a la capital cubana. Realment és una revolució molt transversal. És una revolució sobretot de gent cansada de les profundes diferències socials que hi havia a Cuba. A Cuba hi havia gent multimilionària que vivia molt bé, pràcticament no hi havia classe mitjana i hi havia gent realment molt pobra. Aleshores, no és una revolució ideològica com moltes vegades s'ha intentat vendre. No és una revolució comunista. En els primers moments, aquesta revolució és una revolució, diguéssim, perquè la terra sigui repartida a nivell d'agricultura, perquè la gent pugui viure millor i el que s'ofereix a la gent, sobretot, és acabar definitivament amb una corrupció que és el cavall de batalla del règim de Fulgencio Batista i és en definitiva una lacra important que no permet créixer sobretot a la població cubana amb els seus recursos ja de per si molt i molt minsos. La plaça de la Revolució de l'Havana és molt curiosa perquè és una mica la icona del règim comunista cubà. Després veurem com evoluciona aquesta revolució d'una revolució popular, realment popular, a una revolució o a una dictadura, diguem-ho, comunista. La plaça de la Revolució de l'Havana amb l'icona aquesta que té al fons del Che Guevara, personatge, un heroi autèntic de la revolució cubana, és on es veu sempre reflectit, vull dir, l'idiosincràsia del règim dels germans Castro. Aquí és on Fidel Castro feia aquells discursos de 9 i 10 hores, aquí és on doncs, el seu germà doncs, continua fent discursos, aquí és on es rep a les principals personalitats internacionals, aquí és també on el papa Joan Pau II va fer la primera missa multitudinària que hi va haver a l'Havana des de l'arribada del règim dels germans Castro. Ja la revolució, com dèiem, va derivant a poc a poc. És una revolució que va derivant a poc a poc. Es prenen mesures, el nou govern de Fidel Castro pren mesures que són molt populars com una reforma agrària que permet repartir la terra, una terra que estava en mans de terratinents, en mans de gent poderosa i moltes vegades en mans de gent que no era cubana, sinó que eren nord-americans. Això, evidentment, afecta els interessos de molts nord-americans poderosos, gent vinculada amb el poder als Estats Units, i comencen els intents per derrocar el règim per part dels Estats Units a l'època ja d'Eisenhower, amb l'invasió de Bahía Cochinos, una invasió que va fracassar estrepitosament a l'any 61, i imposa unes mesures finalment que són l'embargament, és a dir, l'aïllament internacional de l'illa de Cuba per part dels Estats Units, que suposa en definitiva un aïllament per part de tot el bloc de països occidentals. Els intents d'assassinar Castro van des d'enverinar-li els puros que fumava fins a enverinar les botelles de rom que tenia per casa seva. Hi ha hagut multitud d'intents d'assassinar i d'acabar amb Fidel Castro. Fidel Castro ha, diguéssim, sobreviscut i segueix sobrevivint a no sé quants presidents nord-americans. És a dir, vull dir, acabar amb Castro ha sigut, diguéssim, un objectiu normal i habitual de gairebé tots els presidents que hi ha hagut als Estats Units, però ell ha sobreviscut a tots aquests presidents i a tots els intents d'assassinat. Cuba se situa al costat de Moscou a partir d'aquest embargament, d'aquesta situació que la illa del món occidental. O sigui, d'alguna manera, Castro, que és un home d'arrels cristianes, és un home, vull dir, amb una educació que en cap cas era una educació socialista, es veu abocat a associar-se d'alguna manera a l'altra part del món en un moment on hi ha una bipolaritat, vull dir, el món, en el moment en què el món és absolutament bipolar, diguéssim, entre el món comunista i el món capitalista. Estem parlant de l'època de la gran influència que té la Unió Soviètica com a superpotència i l'altra superpotència, òbviament, els Estats Units. Hi ha un moment que això arriba a tenir, a crear-se una crisi que està a punt d'acabar no amb Cuba, no amb els Estats Units, no amb la Unió Soviètica, d'acabar amb una part important del món, és a dir, a llançar míssils nuclears. El món va estar al llindar de la guerra atòmica durant 13 dies, quan els Estats Units van descobrir que amb una base soviètica a Cuba hi havia míssils nuclears. Aleshores, vull dir, el president Kennedy, vull dir, va tenir, diguéssim, la sensatesa en un moment donat de negociar amb Fidel Castro, perquè realment, ja us dic, que el món va estar al llindar d'una guerra nuclear. El desmantellament es va produir, el desmantellament d'aquesta base de míssils, d'acord amb aquest pacte que es va acabar fent amb els Estats Units, que va permetre a la Unió Soviètica seguir mantenint les bases soviètiques a Cuba, però només amb armament convencional, no pas amb armament nuclear. Els eslògans de la revolució és fàcil veure'ls. Veure'ls pel carrer, vull dir, quan anem a qualsevol ciutat, per les carreteres, etc, etc. Són eslògans sempre patriòtics, són eslògans molt nacionalistes també. Són, és allò, Cuba responde más revolución ante la amenaza y la agresión. La revolución marcha bien, seguiremos adelante. I aquest eslògan èpic, diguéssim, que és el de patria o muerte venceremos, que és una mica l'eslògan més popular del règim dels germans Castro. Herois de la revolució. Quan parlem d'herois de la revolució, n'hi ha moltíssims a les primeres èpoques i encara ara continua havent-hi alguns d'aquests herois. D'altres han caigut en desgràcia. Herois que encara són icones, diguéssim, de la revolució cubana, són Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, gent que ha caigut en desgràcia per diversos motius, fonamentalment perquè s'han oposat, es van oposar en un moment donat a la deriva comunista que va fer aquest règim cubà. Ells van fer la revolució, i jo tinc molts amics que van fer la revolució al costat fins i tot de Fidel Castro a Sierra Maestra, que hi va haver un moment que no van entendre per què aquesta revolució havia de fer una deriva socialista. havien fet una revolució per derrocar una dictadura, per aconseguir una millora de la situació, de, sobretot de la població cubana en molts aspectes necessaris, però en canvi no havien fet una revolució, no havien assaltat el poder perquè per canviar, diguéssim, una dictadura per una altra dictadura. Aquests que han caigut en desgràcia van ser Humbert Matos, Eloy Gutiérrez Menoyo, del qual ara en parlem, Arnaldo Ochoa, que va ser afusellat pel propi règim, una persona que havia lluitat al costat de Castro per fer la revolució, li van trobar, diuen, connivència amb el narcotràfic. Després veurem qui realment té connivència amb el narcotràfic. Jo a l'Havana fa uns anys vaig tenir l'oportunitat de comprar una col·lecció de cromos, un àlbum de cromos d'aquests que, com es feia aquí, sortien doncs, amb la xocolata, amb les preses de xocolata, i els nanos feien aquestes col·leccions. Aquest àlbum, que és de l'any 1960, és una col·lecció de 268 cromos molt macos que expliquen l'història una mica de la revolució cubana, surten tots els herois cubans i entre els herois cubans hi surt el comandante Eloy Gutiérrez Menoyo de l'Ejército Rebelde, que aquí veiem doncs, al costat de Fidel Castro doncs, a l'època de la revolució. Jo vaig tenir l'oportunitat de conèixer Eloy Gutiérrez Menoyo, una persona, jo diria que molt fidel als principis de la revolució, però que tampoc havia entès això que us deia abans, no havia entès per què els germans Castro havien acabat combregant amb les idees socialistes i s'havien llançat al costat doncs, del règim comunista de Moscou. Bé, Eloy Gutiérrez Menoyo, curiosament, jo el vaig conèixer a l'Havana. Va ser una entrevista, jo en dic sota control, com totes les entrevistes que es fan amb gent dissident del règim a dins de Cuba. Però aquesta entrevista encara va ser més sota control pel fet de que aquest personatge era un personatge que havia sigut molt important, ja us dic, era un heroi de la revolució, i que els germans Castro toleraven que visqués a l'illa, però que no fes cap tipus d'activitat política en absolut. Ho tenia absolutament prohibit. Vivia en un barri molt, molt pobre de cases que havien construït els soviètics, una mena de barri com la Mina o com Bellvitge a Barcelona, d'aquests de blocs de ciment realment fets i construïts per un clima que res té a veure amb el clima tropical, és a dir, fets i construïts seguint el model de la construcció a la Unió Soviètica o a Rússia, on com sabeu fa molt fred i realment eren llocs bastant i bastant invivibles que s'han anat deteriorant al llarg dels anys, etc, etc. Bé, aquesta entrevista la vam fer com es fan totes les entrevistes amb dissidents, jo n'he fet diverses. Puges amb un cotxe, et porten a un lloc, en aquell lloc canvies de cotxe, tornes a canviar de cotxe encara una altra vegada, intentes esquivar la seguretat de l'Estat que saps que t'estan controlant i t'estan seguint, i bé, després de canviar tres vegades de cotxe, quan pujo a dalt al pis on vivia Eloy Gutiérrez Menoyo, doncs mirem per la finestra i veiem el cotxe que hi ha de la seguretat de l'Estat que està aparcat allà vigilant doncs, el que fem. En cap moment ens van prohibir fer l'entrevista, però sí que ells sempre volen demostrar que ho controlen absolutament tot i realment es controla tot. L'Havana és una ciutat amb mil ulls, i mil ulls que et contemplen i et trobes sempre gent que no faci res, que vagis a sopar aquí o vagis sopant allà ahir o abans d'ahir. Sí, tothom sap el que fa tothom. És un règim, diguéssim, que té un entramat de control i de seguretat de l'Estat molt i molt perfecte, diguéssim, en aquest sentit. A l'entrevista amb Eloy Gutiérrez Menoyo, Eloy Gutiérrez Menoyo era un personatge que va comandar el primer grup guerriller que va entrar a l'Havana amb Fidel Castro. És un home que va marxar quan es va veure que allò derivava i que no derivava cap al socialisme, es va exiliar, va crear a Miami, als Estats Units, a Florida, va crear un grup que es deia Alpha 66, que va ser considerat un grup terrorista, perquè era un grup armat que va intentar, diguéssim, l'assalt a l'Havana en un moment donat, que van ser doncs, realment empresonats tots i torturats a l'any 1965. Va ser alliberat gràcies al president espanyol Felipe González a l'any 1986, després de 20 anys de presó. Era un home que no havia nascut a Cuba, havia nascut a Madrid a l'any 34, però era un home que s'havia anat a viure a Cuba i sentia Cuba i sempre ha sentit Cuba com una cosa seva i realment ha estat sempre un cubà més. Aleshores se'n va anar a Madrid, gràcies al govern espanyol, com us deia, va aconseguir la llibertat, se'n va anar a Madrid, allà va crear un grup pacífic, en aquest cas, sense cap mena de connivència amb les armes, que es va dir Cambio Cubano. Es va anar a l'illa a l'any 1995 i es va entrevistar amb Fidel Castro, van recordar junts tots els episodis i les batalletes, diguéssim, viscuts, i va decidir instal·lar-se il·legalment a l'Havana, amb el coneixement, òbviament, del règim, que, com us dic, li va deixar fer d'alguna manera. Va acabar morint a l'any 2012. Qui és Fidel Castro, el líder suprem? És el president, era el president de Cuba i el comandant en cap de l'exèrcit cubà des del moment de la revolució, el febrer del 59, fins a l'abril del 2011, quan va doncs, renunciar i va cedir el poder al seu germà Raúl. Un home de pare gallec, va estudiar als jesuïtes, és advocat d'ofici, catòlic, de formació catòlica, casat diverses vegades, tot i que sobretot a l'illa se'l recorda, diguéssim, per les seves amants que tenia gairebé a cada cantonada. Un home molt faldiller en aquest sentit, un home molt loquaç, ja hem dit abans aquests discursos a les quals la població cubana o la població de l'Havana estava obligat a assistir si no volia perdre o tenir problemes. Discursos de 9 hores sota un sol de justícia que anaven de sol a sol. Un home amable, jo he parlat amb ell, un home vull dir, realment amable, fins i tot diguéssim entranyable en alguns sentits, però un home també profundament insensible, cruel, un home del qual circula la llegenda, no sé si és veritat o no, però de que un ministre seu, en un moment donat, doncs, es va oposar amb un criteri que ell tenia, es va treure la pistola i li va clavar un tret al cap. Això és la llegenda que circula des de fa anys a la banda. Un home megalòman que li agrada escoltar-se, li agrada sobretot això, vull dir que ser considerat, i un home també profundament corrupte. I ara explicarem per què és un home corrupte. Un home que primer, evidentment, es va llançar en mans de la Unió Soviètica, quan la Unió Soviètica cau, ja a l'època de Gorbachev va veure que les coses no anaven bé, amb la glasnost, amb la perestroika del propi Gorbachev que volia fer evolucionar el règim comunista, i quan finalment la Unió Soviètica cau, ell es troba desvalgut. Evidentment, tot, pràcticament tot, petroli, blat per fer pa, etc. Venia tot dels països de l'est. Ell es troba en un moment donat amb una gran crisi que es crea a Cuba, en un període, jo diria, de fins i tot d'hambruna, com es diu ara, a Cuba, i que, evidentment, Fidel Castro veu la llum quan Hugo Chávez a Venezuela, doncs accedeix al poder un home que sempre es va manifestar molt amic de Cuba, el segueix el president Maduro actual, que segueix tenint doncs una gran amistat amb Cuba i li segueix proporcionant gran part de tot el que són els productes de primera necessitat i com a primer producte, òbviament, a nivell energètic, el petroli. Ell, quan es retira, Fidel, no es retira del tot. Ell segueix tutelant la revolució cubana d'alguna manera, i ho hem vist en diversos episodis recentment, com ell continua tutelant el seu germà. Com ell intenta seguir tutelant el seu germà amb articles, aparicions, etc. etc. Quan he dit abans que era una persona profundament corrupta, ho sé perquè vaig entrevistar amb un dels guardaespatlles de Fidel Castro, que era aquesta persona, Juan Reinaldo Sánchez, una persona que va escriure un llibre que es diu La vida oculta de Fidel Castro, un home profundament revolucionari, un home profundament comunista, que doncs va arribar un moment que també es va desenganyar de tot el que veia en el dia a dia al costat de la família dels Castro. Va parlar amb aquesta entrevista i amb el llibre, parla dels luxes i els privilegis del dictador, va dir que vivia com un capitalista. Ell formava part dels 10-14 guardaespatlles que en cada moment doncs, vigilaven per la seguretat de Fidel Castro, 10-14 guardaespatlles, a més d'un metge sempre permanent al seu costat. Va explicar que Castro té una mina d'or i una fàbrica de formatges personal pel seu consum i el de la seva família. Té comptes personals secrets a molts paradisos fiscals. Hi ha un hospital propi només per ell i la seva família a l'Havana. L'acusa de traficar amb drogues, armes i diamants, sobretot amb el suport que ha donat a molts líders i dictadors d'Àfrica. I després de 17 anys de veure això, li cau una mica la vena dels ulls amb una conversa amb la qual ell veu claríssimament els interessos que té Fidel amb el tema del narcotràfic. Es calcula que Fidel Castro té una fortuna, segons ell, d'uns 1.000 milions d'euros, 1.000 milions de dòlars fora de Cuba. 20 cases a tota l'illa de Cuba i una marina només per ell. L'illa aquesta, l'illa de Cayo Piedra, que són dues illes unides per un pont, és una illa que els cubans desconeixen que existeix. La majoria dels cubans, excepte la gent que viu, òbviament, per aquesta zona. Qui viu, molt poca gent, perquè és una zona militaritzada, a la qual ningú hi pot accedir sense un permís especial. És l'illa de Cayo Piedra, que té un heliport personal, una platja privada, una piscina privada, un búnquer de seguretat, un delfinari, fins i tot, un viver de tortugues, una estació d'energia amb generadors, una casa només pels fills i una casa de convidats d'uns 1.000 metres quadrats on hi ha estat diverses vegades Felipe González, o el Premi Nobel de Literatura, que era també molt amic d'ell, Gabriel García Márquez. Això és el que em va explicar Reinaldo, que és una persona, vull dir, us dic, molt afable i que realment té documentada i molt bé documentada tota aquesta opinió que ell doncs, ha revelat a nivell personal sobre la figura de com és Fidel Castro. Analitzem unes dades sobre Cuba molt ràpidament. Cuba, en un entorn de països on l'índex d'alfabetització no arriba al 20%, estem parlant d'Haití, estem parlant de Dominicana, estem parlant dels seus països veïns, Cuba té una alfabetització, és a dir, del 100%, és a dir, tothom sap llegir i escriure. Té una cultura molt i molt activa. Té una influència dels indígenes africans i de la colonització europea i sobretot de la colonització espanyola i també catalana important. Té un sistema sanitari deficient, però que comparat amb els sistemes sanitaris també del seu entorn i fins i tot comparat amb el sistema sanitari públic dels Estats Units, li passa la mà per la cara. Però la gent és molt pobra. Es calcula que es necessiten 694 anys de salari d'un cubà per poder comprar-se una casa. Imagineu-vos, vull dir, realment com estan les coses. 4 mensualitats d'un cubà per comprar un quilo de carn. 4 mensualitats per comprar un quilo de carn. Realment són dades una mica esfereïdores. I Cuba és un país on la gent té aquest caràcter caribeny que se n'en fot molt d'ells mateixos. És gent amb una capacitat, diguéssim, d'enriure-se'n d'ells mateixos i d'ironitzar i de ridiculitzar, sobretot el règim, extraordinària. Ho fan en veu baixa, però ho fan. Per exemple, és una illa plena d'acudits, acudits que mostren una mica la manera també de viure els cubans. N'hi ha un que diu, Pepe, estoy por creer que Adán y Eva eran cubanos. Diu, ¿y eso por qué? Diu, porque no tenían ropa, andaban descalzos, no los dejaban comer ni manzanas y les insistían que estaban en el paraíso. Com viuen els cubans? La vivenda. La vivenda és una cosa realment dantesca perquè és una vivenda normalment molt i molt desastrada. Hi ha gent que ha tingut l'oportunitat de viure en vivendes que eren vivendes colonials, en palaus fins i tot colonials, i els visites ara hi fan bastanta pena, excepte els que han restaurat, que n'han restaurat molts, a nivell sobretot de cara al turisme, però on viuen realment els cubans, vull dir, viuen, diguéssim, amuntegats en molts casos. El 40% de les cases està en un estat dolent o pràcticament ruïnós. El 40%. No hi ha material de construcció ni pintura. Ara, potser, en aquests últims 5 anys, la cosa està començant a canviar. Es restaura i es construeix només amb compte gotes. I ja et dic que es restaura i es construeix sobretot de cara sobretot al negoci turístic. Els cubans han pogut sobreviure gràcies a una cosa que ha estat vital, una cartilla de racionament. La cartilla de racionament, que encara està vigent ara a Cuba, doncs permet als cubans sobreviure. Penseu que el salari mig d'un cubà és l'equivalent a 20 euros, el salari mensual. D'un cubà són uns 20 euros. Es poden convertir en 25 pesos, el doble al mercat negre. Si ho posen al mercat negre, d'allò. És habitual veure a les botigues de Cuba, sobretot les botigues oficials, ara hi ha botigues ja privades, diguéssim, on es pot comprar de tot a uns preus abusius i molt més cars que el que paguem aquí, això ben clar, hi ha gent que s'ho pot permetre, però la majoria de la població no. És habitual veure doncs, una botiga que hi ha 8 o 10 dependents que s'estan allà mirant els uns als altres perquè el que tenen per vendre a les estanteries doncs, és hi ha un tubo de pasta de dents amb un racó, una pastilla de sabó, un xampú, vull dir, hi ha molt poca cosa, diguéssim, per poder comprar els cubans en pesos. Una altra cosa és el peso convertible, diguéssim, que és la doble divisa equivalent al dòlar i que pagant molts diners pots comprar qualsevol cosa en aquests moments a l'illa de Cuba. I continuem amb els acudits per donar-nos una idea de com és Cuba. Abans de l'any 1960, és a dir, abans de la revolució, el zoo de l'Havana diu que hi havia un cartell que deia "Por favor, no dar comida a los animales". Entre el 1960 i el 89, "Por favor, no quitarle la comida a los animales", deia. I a partir del 89, o després del 1990, quan cau la Unió Soviètica, diu "Por favor, no comerse los animales". Això és un acudit, vull dir, realment, però és un acudit que s'explica i molt a l'Havana, que dona una mica d'exemple. La cartilla de racionament, les quantitats màximes són 5 ous, estem parlant del mes, 5 lliures d'arròs, que són poc més de 2 quilos, mitja lliura d'oli, que és un quart de litre, un paquet de cafè barrejat amb xicòria, que és, allà en diuen xícharo, 3 lliures de sucre, que és 1,2 quilos de sucre, mitja lliura de frijoles, que són les mongetes aquestes típiques cubanes, que és 1/4 quilo, 1 quilo de sal cada 6 mesos, estan envoltats de mar, no ho entenc, 1 quilo de sal cada 6 mesos, i 1 lliura de pollastre al mes, és a dir, 0,5 quilo de pollastre al mes. Això és el que es pot comprar amb la cartilla de racionament. Hi ha un acudit que diu que Fidel parlava en paràbola i que ara Raúl parla en metàfora. Diu Fidel: vamos a tener la mayor producción de leche del mundo. I el Raúl li contesta: vamos a producir un vaso de leche para todo el mundo. Hi ha una paraula a Cuba sense la qual no es pot entendre com viuen molts i molts cubans, que és la paraula resolver. Resolver vol dir, en definitiva, buscar-se la vida. Els cubans intenten, quan es lleven al matí, resolver. Resolver vol dir, doncs, buscar el turista, els llocs turístics. Resolver vol dir buscar-se alguna cosa per poder menjar. Resolver vol dir aconseguir uns quants pesos o uns quants dòlars millor per poder, doncs, portar menjar a la família, no? Mireu, es guanya més assegut en un parc a Cuba que no anant a treballar. Hi ha molta gent que a Cuba el treball és gairebé un 100%, tothom té una feina, però hauríeu de veure, vull dir, l'administració com és. Evidentment la gent no hi és. S'estimen més a l'Havana, almenys, anar a les zones turístiques i buscar-se la vida, intentar resolver, perquè per acabar guanyant, doncs, 15 pesos al mes, 15 euros al mes, que és el sou d'un funcionari, doncs realment, doncs, amb 2 minuts de simpatia i d'alegria o portant la bossa o la maleta amb un turista, doncs, es poden aconseguir. Evidentment això crea, vull dir, negocis, diguéssim, com les jineteres. És molt trist veure la prostitució que es produeix, doncs, a l'illa de Cuba, etc. Els treballadors estatals què fan? Els que estan al sector de la gasolina roben gasolina, els que estan al sector del paper roben paper, els que treballen en una botiga de comestibles intenten emportar-se el que poden, els que fan abans, puros abans, doncs se'ls emporten també una part per vendre a on? Al mercat negre, on es aconseguiran evidentment un sobresou que els hi permetrà, doncs, viure. Els cubans amb famílies fora de Cuba, famílies exiliades, famílies que han marxat des de ja fa molts anys, doncs tenen un nivell de vida superior, perquè evidentment amb un sou mig, com us he dit, de 20 euros, només que li enviïs a un cubà, doncs, 40 o 50 euros al mes, imagineu-vos la fortuna que això suposa. És a dir, les moltes famílies estan ajudades per famílies de l'exterior. Com us deia, es produeix, per exemple, el fenomen aquest de les jineteres, que són noies estudiants o treballadores del sector públic o d'allà on sigui, o que treballen en turisme i tal. La prostitució és il·legal i erradicada a Cuba des de l'any 59, però com que és una font de divises i una font d'entrada de dòlars o d'euros, doncs el govern, evidentment, la tolera, perquè són divises que porten els llumes, que són el nom que es dona a qualsevol estranger que està a Cuba. L'engambargament continua estant, jo diria, perquè no s'ha aixecat, una realitat molt dura, sobretot pels cubans de peu, però ha estat l'excusa ideal pel règim. Ha estat l'excusa ideal pel règim. L'embargament, és a dir, el bloqueig aquest nord-americà, doncs prohibia comprar i vendre a l'estranger. Prohibia viatjar també a l'estranger. L'embargament ha estat criticat arreu del món. Hi ha hagut diverses resolucions, fins i tot de Nacions Unides, que han condemnat l'embargament nord-americà. Però pel règim ha estat l'excusa perfecta. Quan no hi havia paper de vàter, hi ha hagut èpoques que no n'hi ha hagut, l'excusa sempre era la mateixa, era l'embargament. quan hi havia i continua havent-hi talls de llum doncs, a les principals ciutats cubanes, la culpa sempre és de l'embargament. Quan la culpa, moltes vegades, evidentment, una part pot tenir de culpa l'embargament, però una part de culpa important és la mala gestió que fa dels recursos que té doncs, el règim cubà. Raúl Castro ascendeix al poder el 24 de febrer del 2008, estava ple a l'Havana de cartells aquests, la revolució empujante i victoriosa seguirà, o sigui, adelante, amb imatges d'ells dos. Raúl Castro és un personatge més afable que el seu germà, un personatge amb més humor, més pragmàtic sobretot, no tan ideòleg, més pragmàtic, una persona molt menys dogmàtica, molt més resolutiva en moltes de les coses que fa. Viu encara ara sota la tutela de Fidel, cada vegada menys perquè el seu germà cada vegada està més, té demència senil important, i ell ha estat una mica l'artífex d'aquest petit procés d'obertura que s'està produint a Cuba i les reformes que s'estan produint. Tornem a un altre acudit, a veure si us fa gràcia. Diu que Fidel Castro i el seu germà Raúl sobrevolaven l'Havana amb un helicòpter i el Fidel va dir: "Tiraré un bitllet de 20 pesos a l'aire i així faré feliç a un cubà." El seu germà li va dir: "Home, i per què no tires dos bitllets de 10 pesos i fas feliços a dos cubans?" Va dir: "Bona idea, però se m'han acudit encara una de millor. Tiraré 4 bitllets de 5 pesos i així faré feliços a 4 cubans." Hi ha un moment que el pilot de l'helicòpter es gira i els hi diu: "I per què no fan feliços a milions de cubans i es tiren vostès dos?" Aquí veieu la mateixa plaça de la Revolució que hem vist abans, on hi havia l'icona del Che Guevara tapat per un sagrat cor. Així ho van fer a la missa del papa de Joan Pau II, que va ser el primer papa que va visitar l'illa de Cuba després de la revolució. Aquell viatge del papa va suposar, diguéssim, un petit avanç en moltes coses. Va ser una obertura temporal, va significar el paper de l'Església cubana com a mediadora per intentar que hi hagués una obertura. Tenim la imatge de les dames de Blanco, que són dones catòliques que cada dia, cada diumenge, sortint de la missa dominical, es manifesten pel centre de l'Havana perquè són mares o familiars de presos polítics. Presos polítics a Cuba sempre és una mica la llegenda, no? Hi ha molta gent que diu que està ple de presos polítics. Cuba no té molts presos polítics. En té, mireu, entre maig i el juny de l'any passat, en tenia 563 considerats, que podrien ser considerats presos polítics. Alguns sota condemnes, altres encara pendents de judici. És a dir, vull dir, no és una gran multitud. Els que té realment, vull dir, són gent que ho passa molt i molt malament, de tota manera. Aquí a les madres, amb el tema aquest de les dames de Blanco, doncs cada diumenge es veuen obligades doncs, a deixar de fer la manifestació, algunes d'elles són arrestades temporalment, etc, etc. La dissidència interna a dins de Cuba ha estat molt difícil. Hi ha molta gent que diu: "Bé, i per què els cubans no rebel·len contra tot això?" Jo sempre contesto el mateix: els espanyols es van rebel·lar contra Franco? No va morir al llit? No es pot fer, és difícil amb una dictadura. Herois sempre n'hi han, però normalment els herois són morts, acaben morts. Aleshores, vull dir, és molt fàcil culpar els cubans de la seva situació, és molt fàcil. Realment hi ha gent que ho ha passat, Guillermo Fariñas, per exemple, que veiem aquí en una situació lamentable després d'una vaga de fam que va fer fa uns anys, Osvaldo Payá, Elizardo Sánchez, gent que jo he conegut, la Joani Sánchez, que té un blog molt maco de dissidència cubana també, gent que jo he conegut que ho ha passat realment malament, ells i la seva família. Ha estat gent que s'ha significat per rebel·lar-se a dins del país contra la dictadura dels germans Castro. Els que viuen, diguéssim, més bé són aquests que estan fora, alguns han vingut aquí a Barcelona alguna vegada i doncs, els he entrevistat també, dissidents cubans, que bueno, tenen moltes teories, però molts d'ells no coneixen la realitat de com es viu a dins de l'olla de Cuba perquè no hi poden entrar. Quants anys des de Miami doncs, els anomenats gusanos, que els deien gusanos a Cuba, els dissidents cubans que vivien a Miami doncs, sempre estaven pontificant doncs, la possibilitat d'assassinar els Castro, d'acabar amb el règim, tal, no ho han aconseguit. No han aconseguit absolutament res i els fills d'aquells dissidents importants que van arribar de Cuba, que ja són ciutadans nord-americans, veuen les coses ja potser d'una altra manera, diguéssim. Hi va haver un moment que la situació de penúria econòmica va ser realment molt dura a dins de Cuba, va ser quan es va produir tot la fugida, aquesta massiva de balseros amb... que el curiós és de com feien les balses. Feien les balses amb qualsevol cosa. Aquí veiem un camió amb uns bidons, de gasolina perquè simplement flotés doncs per poder arribar a les costes de Florida i fer aquestes 90 milles. L'any 94 hi va haver 37.000 persones que es van embarcar al mar, algunes d'elles van morir per fugir de l'illa de Cuba i buscar un futur millor, sobretot als Estats Units, on molts cubans hi tenen família. Del 2013 al 2014 n'hi va haver 3.722, molt menys. Però actualment, l'any passat no va arribar ja al miler, o sigui, s'ha anat diguéssim reduint també en funció una mica de les expectatives que s'han creat a Cuba. I bé, a Cuba un problema fonamental és el transport. La gent per traslladar-se d'un lloc a l'altre té autèntiques dificultats. S'han fet doncs, moltes coses, com és el camello, és a dir, aquesta mena de camió amb aquest remolc immens per intentar traslladar la gent, li diuen el camello perquè és una mica és com un dromedari. És fàcil veure als carrers de l'Havana autobusos de Barcelona. És molt fàcil, jo he vist per la 5a avinguda de l'Havana el 24 paral·lel Carmel, per exemple. I encara ho diu. Encara diu que parlarà el Carmel i sortida i entrada i vigileu i no sé què i la multa serà de no sé quants euros, o sigui, i transports TMB, transports municipals de Barcelona. I els trens? Els trens són els antics trens aquells verds de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, són els mateixos. Són regals que va fer la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona. Les papereres són aquelles papereres verdes que hi havia a Barcelona de plàstic fa uns anys, que posen l'Ajuntament de Barcelona, estan a l'Havana. Bé, això ens dona una mica idea de com hi ha països que intenten col·laborar, o ciutats com Barcelona, que intenta col·laborar doncs, en fer més vivible la vida del ciutadà de peu, diguéssim, de Cuba. Un ciutadà de peu que el que ha intentat fer és, a partir de que el règim ha obert una mica les coses, intentar fer doncs algun negoci privat. Un dels negocis privats que han proliferat més a Cuba són los paladares, que se'n diu, que són petits restaurants on només se'ls deixa tenir 4 o 5 taules, com a molt, situats doncs en cases colonials que tenen una certa gràcia i que atrauen els turistes. El problema és quan demanes què hi ha per menjar. Doncs demanes i et diuen, et porten una carta que hi ha 30 o 40 coses, i dius, ah, mira, això de primer i això de segon, no tenemos. Això no tenemos. I dic, bueno, al final, però què tienen? Diu, mira, tenemos arroz con frijoles con arroz, moros y cristianos, que és arroz con frijoles, és el que hi ha. Vull dir, realment, i després et diuen que hi ha camarón privado. Camarón són gambes, que vés a saber d'on les treuen i no és recomanable menjar-les perquè poden estar en un estat lamentable perquè venen del mercat negre i vés a saber d'on t'han sortit i els dies que estan fora d'una nevera és perillós. Però bé, han proliferat diguéssim aquests paladares on sens dubte es menja millor, tot i això, perquè a vegades tenen inventiva i fan coses una mica diferents, que el que són els restaurants oficials. L'adeu a la Unió Soviètica i la benvinguda a Venezuela va suposar l'arribada de petroli, d'una cooperació important, i entremig, entre la caiguda de la Unió Soviètica i l'arribada de Hugo Chávez al poder a Venezuela, els cubans van intentar fer negocis amb Xina, però Xina era molt lluny. Jo recordo que els hi van portar desenes de milers de bicicletes per solucionar els problemes del transport als xinesos. Unes bicicletes que eren pesades, que bueno, els cubans per pujar-les a dalt a casa seva i se les veien bueno, era molt complicat. Coses d'aquest tipus, alguns cotxes xinesos, alguns autobusos xinesos, després no hi havia recanvis, no, bueno, en fi, un desastre. Hi ha un acudit que també diu per què a Fidel Castro li diuen el semàfor. Perquè primer va estar amb los rojos, amb els russos, després con los amarillos, los chinos, i ara con los verdes, que són los dòlares. Això és l'acudit que circula per l'Havana. Les reformes són fonamentalment econòmiques. Reformes polítiques no les volen plantejar en absolut. Ells volen agafar un model tipus Vietnam, un model tipus fins i tot el de la República Popular de la Xina, amb un govern comunista i una economia ultraliberal capitalista. De moment encara no hi han arribat aquesta economia, òbviament, ultraliberal capitalista, que és la que té la Xina o la que s'està imposant, per exemple, a Vietnam. Amb règims comunistes, però règims polítics comunistes i amb una economia liberalitzada a tots els terrenys. Hi ha hagut reformes com la compra-venda de cases, d'apartaments turístics, l'abaratiment d'internet, internet era caríssim, ara és una mica més barat, tot i ser encara molt car, les trucades internacionals que ja es poden fer, etc, etc. I arriba un moment que és molt important en la història recent de Cuba, que és el 20 de juliol del 2015, quan es reobren definitivament, després de 54 anys, les ambaixades de Cuba als Estats Units i dels Estats Units a Cuba. Això és gràcies, sens dubte, sense cap mena de dubte, al president nord-americà Barack Obama, que ell diu d'una manera molt clara que l'embargament nord-americà s'ha demostrat per activa i per passiva que només ha servit perquè la població cubana hagi de fer molts i molts sacrificis, que no ha tocat en absolut, com s'ha demostrat, òbviament, el règim cubà. I aleshores ell decideix aquest acostament, decideix aquesta represa de relacions diplomàtiques. Cuba tem això, aquesta imatge, però no només el règim cubà. També la gent de Cuba tem que els Estats Units s'acabin apropiant de l'illa de Cuba quan hi hagi una obertura absoluta i total. Seguim dient que està a 90 milles, a 144 quilòmetres només dels Estats Units, és a dir, allà mateix. I això és molt i molt significatiu. Però de tota manera jo crec que el rom i la Coca-Cola sempre han lligat bé. El Cuba Libre sempre ha lligat bé. I que jo crec que s'estan creant unes expectatives pel que fa a turisme, a inversions econòmiques, d'empreses, a oportunitats a partir d'aquesta represa de les relacions diplomàtiques entre Washington i l'Havana. Això és, jo crec que és important, estem veient exemples dia a dia. Espanya, us deia abans, vull dir que ha tingut moltes inversions, s'ha saltat l'embargament en moltes coses, perquè ha tingut, diguéssim, una habilitat especial a l'hora de saltar-se l'embargament internacional que hi havia a l'illa de Cuba. Per exemple, la cadena d'hotels Meliá té 31 hotels a Cuba. També hi ha altres cadenes, la cadena Riu, hi ha altres cadenes que han invertit a Cuba. Actualment ja hi ha empreses com Seat o Roca que estan estudiant, doncs, Sacyr, l'empresa constructora Sacyr, que està intentant fer inversions a l'illa de Cuba. Canviar el parc automobilístic, que és molt vell, està format per aquests vehicles dels anys 50 o parlades soviètics, de l'època soviètica, imagineu-vos, intentar reconstruir, que és difícil però s'ha de fer, i intentar aportar també sanitaris i griferia, etc, etc, com fa Roca, doncs, bé, han de fer uns preus, evidentment molt polítics, han de fer inversions que són extremadament cares, perdre diners durant uns anys, però situar-se en un mercat que és verge a nivell econòmic, perquè evidentment el cubà mig no pot comprar res de tot això, però algun dia s'espera que pugui fer-ho, i per tant, vull dir, és un mercat que és ple d'oportunitats. Les relacions entre Cuba i els Estats Units estan basades sobretot en l'alliberament d'espies que hi ha hagut i en un respecte mutu. Jo no et poso en qüestió el teu règim, jo no critico el teu règim. És una mica això. No qüestionar el règim cubà ha estat un element essencial per intentar aquestes relacions. Barack Obama ha intentat que amb aquesta obertura econòmica, evidentment ell sap, i molt probablement es pot produir així, que amb una obertura econòmica, vull dir, evidentment això portarà a un nivell a la gent de riquesa més gran, a viure millor, etc, etc, i doncs probablement pot passar que el règim caigui pels seus propis peus. Ja veurem què passarà quan mori Raúl Castro i s'acabi la nissaga dels Castro realment a Cuba. Això, la reobertura d'ambaixades, de tota manera l'embargament encara no s'ha retirat, tot i que fa una setmana el propi Barack Obama doncs deia que aquest embargament no només s'ha de suavitzar, sinó que ha d'acabar aixecant-se definitivament. Però com que hi ha una majoria republicana al Congrés dels Estats Units, això encara no és possible. Hi va haver la visita de Barack Obama a Cuba recentment, el mes de març, que va suposar la primera visita d'un president nord-americà després de la revolució, va suposar, doncs, amb una imatge d'aquesta encaixada de mans, realment veure com el poble cubà tenia unes certes esperances. Però el poble cubà, no ens enganyem, no vol aquesta abraçada de l'os que hem vist abans a l'illa de Cuba. El poble cubà vol respecte i demana respecte, i és gent molt nacionalista en aquest sentit, és a dir, posen i anteposen els interessos de Cuba per sobre de tots els altres interessos, perquè, ja us dic, vull dir, tenen un tarannà profundament nacionalista la gent. De tota manera, Fidel Castro ha estat especialitzat en tirar una mica aigua a l'oli, o aigua al vi, com vulgueu dir-ho, i va dir en un article que va escriure el diari Granma, que és el diari oficial, l'únic diari, juntament amb Juventud Rebelde, són els dos diaris oficials del règim cubà i els únics permesos en paper, no necesitamos que el imperio nos regale nada. Amb això ja va tirar per terra una mica les esperances que hi havia de tot plegat. Hi ha una llegenda que han dit que no era veritat al final, però que era molt curiosa. Un periodista nord-americà va entrevistar a l'any 73 a Fidel Castro a l'Havana i li va preguntar que quan canviaria el règim cubà. I ell va dir: Estats Units dialogarà amb Cuba quan hi hagi un president negre i un papa llatinoamericà. Això ho va dir l'any 73. Ho va dir Fidel Castro a l'any 73, diuen. Després han dit que no, realment no ho havia acabat dient, però era una mica no només un líder important en el món, sinó que ha sigut també gairebé com un profeta, no? Pel que fa a la cultura cubana, la literatura doncs ha donat gent important, com el gran poeta nacionalista José Martí, amb el qual es basa una mica, és el gran poeta de la independència de Cuba. En arts plàstiques tenim també diversos exemples, en dansa Alicia Alonso, en esport sobretot són molt bons els cubans en béisbol i en atletisme. La música cubana ha estat, diguéssim, la base de la cultura exportada de Cuba al món. Fixeu-vos, vull dir, quants tipus de música popular cubana hi poden haver. El punto cubano, la rumba, el danzón, el son cubano, el cha-cha-cha, el chanqui, el guacanco, la guajira, bueno, un fotiment de ritmes cubans, vull dir, que han donat doncs gent importantíssima que trobes doncs ara. Trobes totes les places, els carrers, els cabarets tocant, gent desconeguda que quan els han portat aquí doncs Occident o Europa, s'han convertit en grans estrelles perquè allà eren gent absolutament desconeguda. A l'exili hem tingut exemples de cubans cèlebres com Antonio Machín, com Celia Cruz, com Gloria Estefan, com Olga Guillot, com Bebo Valdés, com Paquito de Rivera, com la mateixa Lucrecia, que viu aquí a Catalunya, gent que aquí han sigut grans i que a Cuba quedaven tancats, i tot i ser grans i grans artistes. Pel que fa a l'interior, gent que ha continuat sent fidel, diguéssim, al règim i que també s'han aconseguit exportar de cara a l'exterior, hi ha gent com Silvio Rodríguez, com Pablo Milanés, com Compay Segundo, com la Nova Trova Cubana, Los Bambán, Ibrahim Ferrer, i el gran ballet de Tropicana, que és magnífic realment veure aquell cabaret, tal com era un cabaret als anys 50, es manté absolutament igual, un cabaret a l'aire lliure, doncs els que hi heu estat segur que ho podeu explicar millor que jo. El futur de Cuba, per anar acabant. El futur de Cuba a nivell polític jo crec que està molt vinculat, molt i molt vinculat al règim dels germans Castro. El futur econòmic, veurem com el règim deixa que prosperin poc a poc aquestes noves inversions, aquesta industrialització que cal fer, aquesta organització, reorganització del turisme per no acabar sent Cuba com Lloret de Mar, sinó per tenir un turisme sostenible, per tenir un turisme que respecti el medi natural i que doncs, permeti, diguéssim, l'arribada de milions de persones com ja estan arribant a l'illa de Cuba cada any. I a nivell social, doncs bé, pendents i pendents de les reformes democràtiques, pendents de les llibertats, pendents dels drets fonamentals de la persona, que crec sincerament que no es respecten a l'illa de Cuba. Fidel Castro intenta aproximacions i ha fet aproximacions amb Rússia, amb el patriarca de l'Església Ortodoxa Russa. Bé, Cuba segueix basculant una mica amb aquesta nova Rússia de Putin que pretén tornar, diguéssim, a les arrels de l'imperi soviètic, d'alguna manera, i intenta fer el contrapès a les facilitats que per primera vegada dona als Estats Units a partir de Barack Obama de poder establir unes noves relacions. I al final el futur de Cuba dependrà d'això. Al final de Cuba dependrà, el futur de Cuba dependrà del 8 de novembre de qui surt elegit. A veure, el president Obama fa 4 dies, la setmana passada, fa 4 dies el president Obama va intentar fer un decret, intentant blindar tots els acords que hi ha hagut amb Cuba, perquè el futur president nord-americà, sobretot si és el senyor Donald Trump, no pugui revertir aquesta situació que ara s'ha donat d'esperança, sobretot pel poble cubà. Però Donald Trump ja ha dit claríssimament que ell anul·larà, tornarà a anul·lar les relacions amb Cuba i iniciarà fins i tot hostilitats contra els règims dels germans Castro i que d'aixecar l'embargament res de res, res de res. Esperem que les eleccions, doncs tot sembla i els sondejos apunten que les guanyarà Hillary Clinton, més després de tot el que ha passat doncs, i tot el que s'ha acabat descobrint de Donald Trump, les coses estan pendents de veure què pugui acabar passant. I bé, acabo amb vosaltres fent un brindis des del Floridita. A l'Havana hi ha la Bodeguita del Medio, que és allà on es va crear el Mojito, i després hi ha el Floridita, que és on es va crear el Daiquiri. El daiquiri no és altra cosa que rom blanc i suc de llima, vull dir, no té més, i amb gel picat. Hi ha una estàtua al Floridita, hi ha aquesta figura d'Ernest Hemingway, un personatge importantíssim nord-americà, molt amic de Fidel Castro també, que freqüentava doncs aquest local i en homenatge amb ell doncs el van situar i bé, us faig un brindis per tots vosaltres, encara que sigui virtual, perquè he intentat explicar la Cuba que jo conec, aquesta Cuba que jo estimo d'una manera extraordinària i que molts companys meus que viuen a Cuba, companys periodistes i d'altres oficis que no ho són, sempre m'han demanat que expliqui això, que expliqui la realitat de Cuba perquè la gent l'entengui. I és una realitat que té molts punts, moltes vessants, com veieu, moltes positives, moltíssimes, i algunes també tristament negatives. Moltes gràcies.
Bé, ara és el torn, mira, ja és d'allò, ja no, m'estalvio parlar.
Bé, moltes gràcies, m'ha fet reviure les meves vàries visites a Cuba, perquè és exactament com vostè ha explicat. I a la Cuba que he conegut ha estat als anys 80 i també part dels 90. Vostè ha mencionat un lloret, ja sap que fa més de 25 anys existeix un lloret, que és Varadero. Sí. És horrorós, vull dir que són bueno, grans hotels on no hi van els cubans i que molta gent va a Varadero, com els que van a Lloret, i no veuen res més que Varadero. Això realment també està passant i ja fa més de 25 anys que hi és aquest Varadero. Però realment vaig tenir vivències molt boniques. Per exemple, un metge cirurgià em va oferir ensenyar-me la illa amb el seu cotxe, en vez d'anar a treballar, per 5 euros al dia. Llavors, ells ja et porten a cases que tenen coneguts, tens una habitació, et tracten de meravella, et donen bon menjar, per res, per una misèria. No? Has de tenir un fill que anava a pescar llagostes per fer-te una llagosta a la nit. O sigui que veies gent amb carrera, gent educadíssima, que podies parlar de tots els temes amb ells, però que farien qualsevol cosa per 4 o 5 euros al dia. És un país tristament meravellós, però sempre hi ha aquesta sensació de tristor quan estàs per allà, perquè és injust veure la misèria que passen, les cases que els hi cauen. Aquest metge mateix tenia a casa seva un quarto de bany que no havia pogut canviar mai el vàter ni tenir una galleda perquè ja no hi ha recanvis ni se'ls poden, tot sigui metge, no se'ls poden pagar. Bé, gràcies, però ha estat exacte el que deia. Gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Bé, tot el que ha dit, vull dir, realment és així. Jo, evidentment, aquests paradisos, diguéssim, turístics no existeixen només a Cuba, sinó també a la Dominicana, en altres llocs, són compounds, són llocs tancats, diguéssim, on només hi van turistes i fora d'aquí el turista, vull dir, ni s'aventura a anar-hi, els porten allà, vull dir, no saben gairebé ni quin país són, hi ha una platja, hi ha sol, hi ha begudes alcohòliques, amb això en tenen prou. Evidentment, això és el tipus de turisme que, vull dir, està intentant el govern cubà, jo crec que intel·ligentment, vull dir que més Varaderos no. Més Varaderos no. Hi ha uns callos fantàstics, hi ha llocs absolutament fantàstics amb unes riqueses naturals i de fauna i de flora i tal que no es poden destruir perquè són alguns d'ells patrimoni de la humanitat, fins i tot. O reserves de la biosfera i aleshores doncs, vull dir, això jo crec que s'ha de mantenir i el tipus de turisme han de vigilar molt, vull dir, quin tipus de turisme es fa, quin tipus d'hotels es creen, també la massificació, etc. Vull dir, és així. Jo he conegut, vull dir, he tingut una gran amistat també amb un metge cubà, vull dir, durant molts anys, que és el que ens feia de xòfer, que és el que ens feia de xòfer a l'equip de TV3. Evidentment li pagàvem el que es paga a tot el món quan tenim un xòfer, en 100 euros al dia. És el preu que es paga a Occident perquè havíem de pagar menys perquè era un cubà. Però és que això, clar, ell cobrava 35 euros al mes fent de metge. Metge i catedràtic de la Universitat de la Facultat de Medicina de l'Havana. Cobrava 35 euros al mes, imagineu-vos, quan hi anàvem nosaltres era festa major, òbviament.
Aviam si va, aviam si se coneix massa, és clar, només el que ens arribava, on ha anat seguint aquesta realitat de Cuba amb l'aspecte de que sempre s'ha dit aquest país doncs, que està doncs, en un règim dictatorial i tot plegat. Segur que sí. Ara, sempre hem vist aquest nivell d'educació, per exemple, que cap dels seus països del voltant té. Una altra cosa que també sorprèn és que quan tenen un desastre tipus cicló, tipus el que tenen allà, no ciclons, no, són sí, en fi, els huracans, sí, sí, resulta que a Cuba, curiosament, no s'acostuma a morir ningú. Per tant, aquí hi ha una organització que els altres països del voltant i de més avall, per molt lliures que hagin viscut i molt, no han lograt.
Sí, sí, és evident.
I després, quina culpa té l'embargament en aquesta situació d'empobriment dels cubans també, perquè potser no poden refer el quarto de bany perquè no arriben recanvis, o sigui, aquesta barreja que ens ha arribat sempre de dir Cuba, país regit per una dictadura, però la sorpresa de que anaves llegint hi havia unes coses que et quedaven com molt meravellat. Per exemple, que poguessin anar doncs, metges cubans als llocs aquells insospitats, africans o el que sigui, perquè disposaven d'aquesta gent. Per tant, aquesta barreja és molt interessant. Bé, ja.
Sí, sí, no, realment, o sigui, la cooperació que ha tingut Cuba, vull dir, amb Angola, la cooperació que ha tingut doncs, en països africans ha estat molt i molt important. A Haití, ara quan es va produir doncs, l'huracà aquest que s'ha la vida doncs, a milers i milers de persones, els primers equips de socors i primers equips mèdics que van arribar de Cuba. Evidentment, el país que hi ha més a prop. Però a part d'això, vull dir, aquest nivell de cooperació, el nivell de la medicina cubana és altíssim. A veure, quan aquí no es parlava de Viagra perquè ni existia, Cuba ja tenia un Viagra. Cuba té un Viagra des de fa molts anys, des de fa 40 anys que té una pastilla que no es diu Viagra, no sé com es diu, però quan la doctora Aslan es va descobrir que Romania feia un tractament per rejuvenir la pell i no sé què, tal i qual, a Cuba el tenen des de fa anys. Cuba té un tractament de la sida, cosa que no té. No tenen els Estats Units, no tenim nosaltres. Cuba té un tractament de la sida. No destrueix del tot el virus, però té un tractament per fer la vida molt més senzilla i per sobreviure. Per sobreviure. Té clíniques especialitzades de sida on la gent sobreviu amb un percentatge molt més alt que el que se sobreviu, vull dir, amb les medicines dels països occidentals. Això vol dir alguna cosa, vull dir, evidentment vol dir que hi ha hagut una inversió també per part del govern en educació, en cultura, en sanitat, en aquestes coses. Vull dir, evidentment això és així. A costa de què? A costa de les llibertats públiques, a costa de no haver-hi democràcia, de no haver-hi eleccions lliures. És evident, però vull dir que, i això ha estat una mica el mirall de l'esquerra, sobretot europea o catalana, o això, vull dir, l'esquerra que sempre han considerat que bé, es pot criticar Cuba per algunes coses i per les altres se'ls pot aplaudir, vull dir, realment és així.
Una altra.
Sí, jo queria dir dos coses. Una és si a les persones que les gusten les novel·les policíacas, que lean las novelas policíacas de Leonardo Padura, donde se refleja perfectamente la realidad cubana de cada día. Padura vive en Cuba, sigue viviendo en La Habana, y sobre todo todas las del inspector Mario Conde, pienso que da un reflejo de la situación de Cuba muy importante. La otra cosa que quería decir es una anécdota que me pasó a mí. Hablando de turismo, Cuba organiza todos los años un congreso de pedagogía internacional. Yo he asistido varios años a estos congresos. Uno de ellos hice un trabajo, presenté un trabajo que habíamos hecho en el Instituto de Arenys, de cuando los catalanes eran emigrantes y se marchaban a Cuba. Y una cosa que me sorprendió y que me impactó más que nada de lo que pude ver en Cuba fue que fuimos a ver una escuela cubana. La escuela, entramos en la biblioteca, En la biblioteca había libros, yo diría, como la tercera parte de los que yo pueda tener en casa, y estaban explicando geografía. Geografía la estaba explicando una profesora con un, en un trozo de papel grande, había recortado revistas, de fotografías de revistas, y explicaba el clima tropical, el clima mediterráneo, etc., ¿no? Y yo, al ver la situación, los niños tenían todos un lápiz y un cuaderno. Al ver la situación, yo pensé, pues qué pocas cosas tienen, ¿no? Y a mi lado, una maestra colombiana dijo en voz alta, es que claro, estos niños tienen de todo. Y me pareció que es lo más, es decir, como decía Galeano, Cuba nunca ha sido el infierno, pero tampoco ha sido el paraíso nunca, ¿no? Y hay esta mezcla que también decía Dolors, que me parece que es una cosa que hay que considerarla, ¿no?, cuando se habla de Cuba.
Sí, sí, Cuba es un calidoscopi on hi ha lo millor i hi ha lo pitjor. Vull dir, l'escola cubana, la pedagogia cubana, per exemple, vull dir, és avançada en alguns aspectes, el que passa que els hi falta material, vull dir, material pedagògic, vull dir, contactes internacionals també els hi han faltat, vull dir, ara cada vegada més hi ha més congressos a l'Havana sobre infermeria, sobre això, mestres, en diversos sectors, doncs que els quals ells aprenen coses, fan contactes, aconsegueixen recursos, contactes amb universitats, cosa que havia estat molt vetada durant molts anys, ara, vull dir, es van produint, contactes amb investigadors, amb historiadors, o sigui, vull dir, la història no és la història oficial de Cuba, la història estan començant a veure que hi ha una història que és diferent també i que té elements positius i elements negatius, i això jo crec que aquest avanç, diguéssim, i aquesta obertura de ment fins i tot amb gent del règim cubà o gent més jove, diguéssim, del règim cubà, no els dinosaures, sinó la gent més jove del Partit Comunista de Cuba, jo crec que això propiciarà una certa obertura i propiciarà una certa manera de veure les coses una mica diferents, i serà positiu en aquest aspecte.
Una altra pregunta.
Bé, jo li agraeixo molt que hagi fet aquesta puntualització sobre el tema sanitari i així, perquè l'havia trobat a faltar, em semblava que havia passat una mica per alt. No, jo li agraeixo moltíssim perquè penso que realment hi ha uns coneixements molt avançats. Jo he treballat a la Universitat de Barcelona i he rebut professionals de la salut i li asseguro que a vegades ens donaven unes quantes voltes. Doncs bé, gràcies. I ara li volia dir una altra cosa. Quan ha parlat de les jineteres, a mi m'ha fet molta gràcia perquè bé, tots sabem que hi ha el turisme sexual en els països d'aquest tipus, no? Però voldria fer-li una pregunta. És que homosexualitat no n'hi ha, perquè també hi ha tot un turisme sexual que té que veure amb l'homosexualitat. I he pensat, a lo millor és que no n'hi ha, o a lo millor és que ell no ho ha dit, eh? Gràcies.
L'homosexualitat és curiosa a Cuba, perquè l'any passat al centre de l'Havana vaig anar a un bar que anava sovint, i era un bar ja homosexual, s'havia convertit en un bar d'homosexuals. I bé, vaig quedar allà a fer una copa, vaig parlar amb la gent i tal. L'homosexualitat a Cuba ha estat molt i molt perseguida, vull dir, hi ha hagut homosexuals internats en sanatoris durant molts i molts anys. Una de les filles de Fidel Castro és obertament homosexual i ara és la capdavantera a totes les manifestacions a favor de l'homosexualitat a Cuba, i fins i tot a la Gay Pride que fan també a l'Havana, doncs ella està al capdavant. Per tant, ara ja no ho toquen. Hi ha una certa tolerància cap a l'homosexualitat, com hi ha, doncs, cap a la prostitució de l'homosexualitat, que és una altra cosa, eh? L'homosexualitat és una cosa i la prostitució homosexual n'és absolutament una altra, eh? Com les jineteres, és el mateix, eh? Està equivalent, i en aquests moments existeix, vull dir, les dues coses existeixen, hi ha turisme homosexual i turisme de jineteres, que tristament, vull dir, realment és així, però és que necessiten tant els diners que, vull dir, que és, o sigui, condemnar a la gent per fer això, realment hem de tenir una superioritat moral els occidentals o la gent de fora per condemnar que una noia o com un homosexual vull dir, es prostitueixi, que jo crec que no tenim en absolut i no tenim cap dret a jutjar en absolut a ningú.
Dues qüestions. Una, havent-hi tant de turisme internacional, com està el nivell de seguretat? I la segona que li volia preguntar és, vostè ha parlat d'un dissident que ha publicat un llibre criticant Fidel Castro. Li han deixat publicar?
Li han deixat publicar?
A l'Havana no. Ah, no. O sigui, aquest dissident estava fora de l'Havana.
Aquest llibre s'ha publicat, el llibre del guardaespatlles s'ha publicat només fora de Cuba. És a dir, Cuba no n'hi ha entrat ni un. Procuren que no n'hi entri ni un. Ara cada vegada és més difícil. Penseu que, per exemple, o sigui, internet a Cuba és una intranet, és a dir, és una xarxa tancada a la qual tu pots accedir a Google i a la que poses determinada paraula s'ha acabat, no hi entres, o a la que vols accedir a determinada pàgina no pots accedir. Això fa que es limiti molt, diguéssim, les possibilitats. El que passa és que, bueno, fent la llei i fent la trampa, cada vegada hi ha més servidors nord-americans enfocats a Cuba i més servidors d'empreses no nord-americanes, sueques i fins i tot espanyoles, que propicien de que es pugui accedir lliurement a través del telèfon mòbil i de la xarxa 4G. Llavors, a partir d'aquí sí que ja comença a haver-hi milers de cubans que tenen accés, doncs, bé, a llibres com aquest, a informacions que publiquen diaris internacionals on parlen de la realitat cubana i veuen una altra realitat molt diferent de la que explica la ràdio i la televisió cubana i la que explica, doncs, el diari Granma o Juventud Rebelde. Evidentment això és així. La llibertat d'expressió és bàsica. A poc a poc s'estan començant a fer. L'altre dia vaig fer un reportatge per TV3, algunes revistes de moda, etc, vull dir, doncs, amb una perspectiva més moderna, més occidental, diferent. Però el que és l'opinió política, vull dir, està molt vetada encara. El nivell de seguretat continua sent altíssim, la seguretat de l'Estat és... Hi ha una xarxa. La xarxa és la següent. Tu vius en un bloc, en una casa, doncs amb 3 o 4 pisos, estem parlant de l'Havana. Cada 4 cases o 5 cases hi ha un responsable. Aquell responsable, que és una persona del Partit Comunista, és la que té l'obligació de comunicar amb el seu superior del districte què és el que està passant amb aquella casa. Aquella casa hi viu un estranger, per exemple. Aquella casa hem vist, doncs, una noia que fa determinades coses. Aquella casa hem sentit que deien no sé què contra els Castro o explicaven un acudit d'aquests que hem explicat aquí. Tot això es comunica, tot això, vull dir, va parar, vull dir, la seguretat de l'Estat amb un arxiu, amb una base de dades important, i la seguretat, vull dir, realment és així, però està al costat teu, vull dir, la notes. No tant quan ets turista, però sí quan ets periodista, vull dir, a mi m'han col·locat gent a vegades que dius, bueno, què pinta aquest senyor que em va seguint tot el dia, Oh, no, és que és per a tal, és per a facilitar-li les coses. Sí, vale, sí. No et facilita res, posa problemes. Però això passa, vull dir, m'ha passat no només a Cuba, m'ha passat amb altres règims totalitaris i amb règims àrabs i amb altres llocs. Et col·loquen algú i t'has d'aguantar.
Alguna pregunta més? Si li sembla, deixem aquí.
Fins una altra.